L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTE. Avui dimarts, dia 18 de gener, destacarem... Mercè Sant Martí serà nomenada directora general de Pesca. Esquerra Republicana de Catalunya alerta de la desaparició de les Terres de l'Ebre del mapa d'inversions del govern. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, contacta amb el govern per sondejar l'opció d'ubicar el magatzem temporal centralitzat a Ascó. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, afirma que la capital del Baix Ebre no renunciarà al nou hospital. Repsol convenç les autoritats de Tarragona amb 130 milions d'inversions. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La gerent de Convergència Democràtica de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Mercè Sant Martí, serà anomenada amb tota seguretat directora general de Pesca. Sant Martí és el segon alt càrrec del govern procedent de les Terres de l'Ebre després del de Francesc Sancho com a secretari del Departament de Salut. De la mateixa manera que Sancho, que va ser delegat del govern a l'Ebre, Sant Martí havia format part de l'administració territorial amb el govern de Jordi Pujol. Concretament, la gerent de Convergència Democràtica de Catalunya va ser la directora dels serveis territorials de benestar i família entre el novembre del 2011 i el gener del 2004. Sant Martí, nascuda a Berga el 1963, substituirà a Martí Sans al capdavant de la Direcció General de Pesca. La crisi dels preus del peix, que fa anys que s'arrossega, però s'ha agreujat amb la crisi econòmica. Aquesta serà una de les problemàtiques que haurà d'afrontar Sant Martí. Al Delta de l'Ebre hi ha actuacions pendents per a millorar i intensificar la producció de moluscos, una reivindicació de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre. Precisament la creació d'aquesta federació, que uneix les tres associacions de productors de moluscos que hi ha a les badies del Fangà i els Alfacs, va rebre el suport de la Direcció General de Pesca. D'altra banda, els serveis territorials d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural, que agrupen dues conselleries del govern anterior, tindran dos seus a les Terres de l'Ebre. Una serà a Tortosa i l'altra a Amposta. Fins ara a Tortosa hi havia els serveis territorials d'agricultura, però el govern va decidir instal·lar els de medi ambient a la capital del Montsià com una mesura de reequilibri territorial. El govern de Convergència i Unió mantindrà aquesta decisió malgrat la retallada pressupostària. No tancarem els serveis de medi ambient a Amposta, sinó que els reforçarem amb els d'agricultura, va explicar el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. En el cas de Tortosa, els serveis territorials d'agricultura s'ampliaran amb els de medi natural. Tot i que hi haurà dos seus, Pallarès ha deixat clar que només hi haurà un director dels serveis territorials, que amb tota probabilitat serà l'ampostí Pere Vidal. La seu d'Amposta es va inaugurar el 2006, tot i que Medi Ambient ja estava a Amposta des del 2002.
Serveis informatius de Mute.
Els dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre van valorar el passat dilluns com pot afectar el canvi de govern al territori. Així, el president de la Federació de l'Ebre, Gervasi Aspa, va qualificar el govern com el més metropolità de la història i es va mostrar preocupat per l'actitud de submissió total del delegat a les directrius de Barcelona. Aspa va posar com a exemple les declaracions tant del delegat Xavier Pallarès com del seu nou secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut, Francesc Sancho, en quant al possible retard en la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre. El que no volem és que l'Ebre torni a desaparèixer del mapa d'inversions de Catalunya, com ja va passar durant els 23 anys de l'anterior govern de Convergència i Unió, va declarar. Aspa va lamentar que el nou delegat accepti sense piular les retallades que es volen fer en la construcció del nou hospital. Això és un indici que es pot tornar a la vella dinàmica del territori colonial, d'acceptar, sense dir res, les inversions que es fan a la metròpoli, com la línia 9 del metro, mentre a l'Ebre es retallen o se suspenen, va afegir el republicà. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, anuncia el passat 23 de desembre en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que un cop es constituís el nou govern, reprendria el diàleg amb els seus nous responsables per abordar la possibilitat d'ubicar el magatzem de residus nuclears a Ascó. Doncs bé, una setmana després del dia 30 de desembre, l'endemà del nomenament dels nous consellers, el ministre Sebastián va trucar personalment al titular d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, per reprendre el diàleg sobre el magatzem temporal centralitzat. Això ho va anunciar el mateix Mena en una recent entrevista radiofònica a Catalunya Ràdio, en la qual destacà la seva amistat personal des de fa molt temps amb Sebastián, una relació que espera ajudarà en el transcurs de les converses. Mena anuncia que en aquesta primera trucada es va produir un intercanvi d'impressions sobre l'opció d'ubicar el magatzem temporal centralitzat a Ascó, sense voler desvetllar més detalls al marge d'anunciar que es prendria la millor decisió. Tampoc es pronuncia clarament en contra o a favor de la instal·lació nuclear, com sí que ho havia fet el seu antecessor en el càrrec, Antoni Castells, conseller d'Economia d'un govern contrari a la ubicació del magatzem. El nou conseller recorda que s'ha unit a l'executiu com a conseller independent, però que es deu a la línia política general del partit i valora la importància de les actuals fonts d'energia pel país, tot destacant la produïda a les centrals nuclears. En aquesta configuració energètica, explicar el component nuclear està molt assentat i, per tant, no es pot canviar d'un dia per l'altre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tot i la retallada en la despesa que va anunciar el nou govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Tortosa no vol renunciar al nou hospital. Ferran Bel ja té previst reunir-se amb el nou conseller de Salut, Boi Ruiz, per presentar-li el Consorci d'Inversions Públiques, CIP, que l'Ajuntament tortosí va constituir fa 2 anys amb Amposta i Reus. De fet, un dels principals objectius del Consorci d'Inversions Públiques era poder avançar al govern els 150 milions d'euros que garantirien el finançament de les obres de l'hospital que s'ha de construir al pla parcial de la Farinera entre el barri de Ferreries i Roquetes. El sistema encara no ha estat validat, va assenyalar l'alcalde de Tortosa. Volem que el conseller conegui el tema i que vegi com ha de funcionar el consorci, va afegir Bel. La implantació del nou hospital Verge de la Cinta de Tortosa era un dels compromisos per al Baix Ebre amb què Convergència i Unió va concórrer a les eleccions del 28 de novembre. A més, el nomenament de l'ebrenc Francesc Sancho com a secretari d'Estratègia i Coordinació de la Conselleria de Salut es veia com una oportunitat per garantir la inversió al territori valorada en uns 133,4 milions d'euros. En un primer moment, Sancho va dir que confiava que es podrien prioritzar les inversions que més necessiten les Terres de l'Ebre. Però després, en declaracions a diversos mitjans, va assenyalar que el tripartit ha venut fum en relació a l'hospital. També el nou delegat a l'Ebre, Xavier Pallarès, en una entrevista al diari El Punt, va dir que del nou hospital només hi ha un dibuix i que això vol dir que no es retardarà res. En canvi, la realitat és que l'Ajuntament va col·laborar activament amb l'exconsellera Marina Geli. De fet, tot i quan era a l'oposició, Bel havia qüestionat la ubicació pactada amb Geli amb Joan Sabater. El seu govern va garantir una cessió anticipada dels terrenys i va passar per alt els retards en el projecte i les dificultats financeres de l'operació.
Serveis informatius de Mute.
El president de Repsol, Antoni Brufau, va convèncer les autoritats territorials amb una xifra, 130 milions d'euros. Aquest és l'import total de les inversions que la companyia durà a terme els pròxims 3 o 4 anys a fi de millorar les mesures de seguretat de la refineria de Tarragona i de la plataforma petroliera al Delta. Brufau va reconèixer que els vessaments ocorreguts a la costa tarragonina potser s'haurien pogut evitar si aquestes millores ja s'haguessin fet. L'escoltem.
Pues el tema del medi ambient és prioritari. És obvi que una empresa industrial com la nostra pues té d'extremar al límit els criteris de seguretat i de respecte a l'entorn. Nosaltres creiem que ho hem estat fent fins ara, però evidentment ningú està sotmès, ningú està amb la possibilitat de no tindre mai cap tipus de problema com el que hem tingut i realment hem tingut. No? Evidentment són moltes instal·lacions I el que tenim de fer ara és accelerar les mesures de seguretat, accelerar tots aquells plans que nosaltres teníem previstos pues, portar a terme en els pròxims anys, pues, donar-los una empenta. Hem presentat aquí un pla d'inversions que d'alguna forma pues, al voltant dels pròxims 3-4 anys vol dir invertir amb seguretat més de 130 milions d'euros. Evidentment, aquests estaven posats ja dintre els nostres programes, però a més llarg plaç, bé, les coses que estan passant doncs ens demostren que Tarragona, el port de Tarragona, la ciutat, les platges, els municipis, doncs meriten de més confort amb aquest tema de la seguretat i nosaltres no quedarà.
A més d'agafar públicament les regnes per solucionar el problema dels abocaments que han esquitxat la imatge de Repsol i han causat una evident preocupació entre el sector pesquer i els municipis de la Costa Daurada, Brufau també va entonar una mea culpa en nom de la companyia i va insistir que no hi ha d'haver cap litre de cru al mar. Tot i això, va negar que els darrers incidents s'hagin produït per una falta de rigor en el manteniment o bé perquè els sistemes de seguretat siguin obsolets. I, a més, va reconèixer que no estava previst invertir tants diners al territori en un espai tan curt de temps. Per la seva banda, el delegat del govern al Camp de Tarragona, Joaquim Nin, assegurava després de la reunió que Repsol s'ha posat les piles. L'escoltem.
La valoració d'aquesta reunió d'avui és una valoració positiva. Hi ha tot un conjunt de mesures que són mesurables, que són avaluables en el temps, i ens sembla que això era el més important. És a dir, la Repsol entén que és un greu problema per ells, però pel territori també entenem que compartim el diagnòstic, també és un greu problema pel territori, i avui hem ficat les bases, suposo, perquè en els propers anys veiem que totes les realitats que hem demanat es puguin veure fetes efectives. I jo crec que la valoració de tots els companys que estàvem asseguts des del punt de vista de representants institucionals, avui sortim d'aquí pensant-se que Repsol, com a empresa líder en aquesta zona en la qual nosaltres estem parlant avui, s'ha ficat les piles d'una manera directa.
De fet, les inversions estaven previstes a més llarg termini que ara la companyia ha decidit accelerar davant la inquietud generada al territori. Un primer paquet de 50 milions d'euros anirà a parar a la plataforma Casablanca, situada a 30 milles, és a dir, a 54 quilòmetres de la costa de Sant Carles de la Ràpita. Segons Brufau, la finalitat és dotar aquesta planta dels instruments i dels mecanismes de seguretat de què disposen les plataformes més modernes del món. Paral·lelament a aquesta actuació, se farà encara una altra de més gran, que requerirà 80 milions d'euros, amb els quals s'adequarà el pantalà i el rac, ja que la companyia vol renovar gairebé totes les canonades que van de la refineria fins al port de Tarragona i del port a la Monoboia. En sortir de la reunió amb les autoritats, Brufau va declarar que el risc zero no existeix. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha constatat un augment de robatoris d'olives als camps en les últimes setmanes a la comarca del Baix Ebre i en menor mesura a la veïna comarca del Montsià. Els lladres actuen generalment de nit, tot i que el sindicat té indicis que també es cometrien delictes de dia. El coordinador a l'Ebre del sindicat, Joan Montessó, apuntava al Diari de Tarragona que la zona del Perelló, Camarles i l'Ampolla és la més afectada fins ara i que el sindicat té constància d'un mínim de 6 casos de robatoris d'olives i 3 de denúncies als Mossos d'Esquadra. L'agricultor Josep Domingo Espuny, agricultor a títol principal, afiliat a Unió de Pagesos i tresorer de la cooperativa Sol d'Ebre, ha estat un dels afectats pels robatoris. El dia 24 de desembre visità per última vegada la seva finca d'oliveres ubicada al municipi de l'Ampolla. No hi va tornar fins al dia 5 de gener per aplegar les olives. Vam començar el treball i ens vam adonar poc després que una zona de la finca ja havia estat netejada. No hi quedava pràcticament cap oliva, explicava el Diari de Tarragona. Els lladres es van traslladar a la finca i, equipats amb una eina mecànica, havien arroplegat les olives caigudes al terra. Els autors dels robatoris carregaven les olives en un petit remolc enganxat al vehicle que conduïen. Espuny denuncia els fets als Mossos d'Esquadra de manera immediata. Vaig calcular que m'havien robat uns 1.500 quilos d'olives que tenen un preu del mercat entre 500 i 700 euros. Posats en contacte amb agricultors dels voltants, es pot descobrir que un segon agricultor havia patit un robatori molt similar, en aquest cas de 4.000 quilos d'olives. Després de sol·licitar informació als agents policials, a l'agricultor li haurien explicat que els lladres tenien cura de no transportar una càrrega excessiva d'olives, el valor de la qual superés els 400 euros. D'aquesta manera, en cas de ser aturats pels agents, els podrien acusar d'una falta de furt amb el decomís de la mercaderia, però no d'un delicte. Conscient d'aquesta estratègia, el sindicat Unió de Pagesos reclama a les administracions competents que augmentin les inspeccions als molins d'oli de l'entorn per comprovar si en alguns casos accepten olives robades. Alguna persona ha de comprar aquestes olives robades, es pregunta Espuny.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Partit dels Socialistes d'Amposta ha criticat la manca de planificació de les obres de millora dels carrers del casc urbà de la ciutat, unes obres que s'estan realitzant totes alhora i que, segons el Partit dels Socialistes de Catalunya, han suposat un prejuici important al comerç de la zona. Manel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament, el Partit dels Socialistes d'Amposta i en roda de premsa han criticat doncs, la manca de sensibilitat del govern municipal vers el comerç al fer a totes l'hora les obres del centre de la ciutat, un fet que ha repercutit negativament en la campanya de Nadal. El Partit dels Socialistes de Catalunya Amposta acusa l'equip de govern tindre poca comunicació amb els veïns de la zona i poca planificació a l'hora de realitzar aquestes obres de millora que són necessàries però que han estat fetes sense planificació. Escoltem Antoni Espanya, que és el portaveu del Partit dels Socialistes.
Sí, avui hem convocat una roda de premsa per denunciar el que el nostre criteri està suposant i ha suposat un greu perjudici al comerç de la zona centre per una mala planificació d'un conjunt d'obres que afecten aquell sector, no? En concret, es tracta d'un conjunt d'obres de millora d'urbanització, que evidentment són necessàries per millorar el conjunt dels carrers Miquel Granell, Verge de Montserrat, Cervantes i Oms, tot el que seria la zona peatonal de Valls de la Lira, la pròpia plaça del Mercat o el carrer Navarra, Soriano Montagut. No? Són obres pagades en fons FEDER i l'haver-se volgut fer totes a la vegada, en lloc de fer-les una detrás de l'altra, o agrupades per distància perquè no col·lapsessin entre elles, ha donat com a resultat pues, una campanya de Nadal qualificada pels propis comerciants de la zona com a nefasta per la impossibilitat d'accedir a la majoria de comerços i, a més, un agreujament de la ja complexa de per si circulació a Amposta i, especialment, pues, un dia com avui, que és dimarts, que s'agreuja amb tota la zona del Grau, que es queda també bloquejada per...
Toni Espanya ha dit que existeix una profunda preocupació per part dels comerciants, a més perquè no s'han pres mesures per tal d'evitar que sigués difícil l'accés en aquestes zones a l'hora d'anar a comprar, com per exemple anul·lar les zones blaves properes en aquesta zona centre d'Amposta on s'estan arranjant, recordin, a més de diferents carrers peatonals, també s'està construint aquest pàrquing soterrat a la plaça del Mercat.
L'alcalde de Santa Bàrbara condemna els fets del passat dissabte, però no pot assegurar que la crema dels tres cotxes fos intencionada. L'alcalde Planer també va dir que tampoc tenia dades per poder informar si podia haver-hi alguna relació entre els cotxes cremats el passat dissabte i altres fets vandàlics ocorreguts dies enrere al municipi. Boronat demanava tranquil·litat als veïns, afirmant que no era el moment de perdre els nervis. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta notícia Josep Roig.
Després dels fets ocorreguts a Santa Bàrbara el passat cap de setmana, on van cremar tres cotxes, ahir mateix l'alcalde del municipi reafirmava en la seva condemna més enèrgica per uns fets que, deia, alteren la pau ciutadana i atenten contra els principis bàsics de convivència. Tot i això, Jordi Boronat explicava també que encara no hi ha dades per poder afirmar si l'incendi va ser intencionat o no. L'escoltem.
No puc afirmar encara que sigui de forma intencionada. En aquests moments s'estan produint les investigacions policials que han de determinar si ha sigut un incident provocat o ha sigut casual, però en definitiva jo condeno si això ha sigut provocat, pues, aquest fet.
L'alcalde Planer també va dir que tampoc tenia dades per poder informar si podia haver-hi alguna relació entre els cotxes cremats el passat dissabte i el que va cremar a principis del passat mes de novembre, o amb les pintades que van aparèixer fa uns dies en un vehicle d'una veïna del municipi, però d'origen marroquí. Cal subratllar, com ja informàvem ahir, que dels vehicles cremats dissabte, dos eren propietat de magrebins. Boronat sí que deia que si finalment s'acabés establint alguna relació, els fets encara serien més condemnables.
Pues jo no sé si a hores d'ara me veig capacitat per afirmar o per lligar tots aquests aconteixements que han passat aquest fin de setmana, inclús en un aconteixement, un esdeveniment que passava del, en el mateix sentit que passava pues, ben bé fa un parell de mesos, poder, aquí als voltants de l'Ajuntament, on va cremar també un vehicle d'un veí, un veí del poble. Jo no sé si tot està lligat. En tot cas, jo suposo que derivat de tota la investigació que facin els cossos de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, podrem acabar establint un cert lligam. Jo a hores d'ara, per la informació que tinc, no sé si tot estaria relacionat, tot i que és cert que el que afirmaves tu, que dos dels vehicles són de població magrebí, un dels vehicles és de una família lituana i l'altre vehicle, un semicremat, és d'un veí del Mas de Barberans, del veí poble de Mas de Barberans. No sé si es pot establir a hores d'ara encara una certa relació entre el que va passar divendres amb les pintades d'un cotxe també d'un magrebí o en una paret en contra d'una magrebina amb tot això. Deixeu-me ser prudent i en tot cas, si fos així, doncs encara seria més condemnable tot plegat.
L'alcalde Planer va informar també des de la Plana Ràdio de la reunió que va tenir ahir amb el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per explicar-li els fets. Pallarès, que ha assumit també les competències d'interior al territori, informava a Boronat que ahir mateix, al decurs de la reunió de coordinació que tenia amb els caps dels Mossos, els hi va demanar un reforç en la vigilància i contundència en les actuacions, no solament en els fets ocorreguts a Santa Bàrbara, sinó també a tot l'interior del Montsià. Jordi Boronat concloïa enviant un missatge de tranquil·litat a la població, afirmant que no era un moment de perdre els nervis. Cal esbrinar les causes de l'incendi i esperar les conclusions policials, deia.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dijous, i al parlar per no callar, ens acompanyarà el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, en directe a les emissores municipals per tal de respondre a preguntes d'actualitat. Aclarir-nos quin és el futur del nostre territori des del punt de vista del nou delegat. Serà aquest dijous, com sempre, a parlar per no callar. Us esperem, no te ho perguis, el delegat del govern a les EMUTE.
A l'Ametlla de Mar, festes majors per a totes les butxaques. Tenint en compte la situació de crisi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha congelat i, en alguns casos, reduït els preus dels abonaments, palcos i dinars populars amb l'objectiu d'oferir unes festes de la Candelera plena d'actes per a totes les butxaques. Francesc Callau ens informa des de la Cala Ràdio.
Unes festes obertes a la participació de tot el públic amb diversitat d'activitats i a bon preu. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat la regidoria de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Així ho demostren els preus dels abonaments a 30 euros que s'han mantingut respecte a l'any passat. Les activitats que es faran a l'envelat de l'1 al 6 de febrer, darrer dia de les festes, estan incloses en l'abonament. Per tant, les sessions de ball, el concert, la disco mòbil i l'espectacle del diumenge dia 6 de l'imitador Pep Plaza del programa de TV3 Cracòvia. En cas de comprar les entrades a l'envelat de forma individual, a taquilla, el preu serà de 10 euros i la nit del concert 15 si no es compra de manera anticipada. 5 euros és el cost que tindrà cada sessió de disco mòbil. Els abonaments es poden comprar a l'oficina de recaptació la setmana vinent del 24 al 28 de gener. Pel que fa als palcos, enguany continuen sent a 20 euros. Al llarg d'aquesta setmana, els interessats poden apuntar-se per al sorteig de la seixantena de palcos que tindrà lloc aquest divendres a les 8 de la tarda a la Sala de la Societat. Els dinars populars també s'han ajustat de preu. De fet, el del Dia de la Dona, que enguany s'ha canviat el dia 5 de febrer, dissabte, s'ha reduït a 25 euros. D'altra banda, el dinar del Dia dels Avis, que és el dia 3, costa, com és habitual, 10 euros. Un preu simbòlic que no arriba a assumir el cost total de l'àpat. Tots aquells que vulguin participar al dinar dels avis i no siguin empadronats a l'Ametlla de Mar hauran de pagar 25 euros. Per participar a aquest dinar només cal passar per l'oficina de recaptació del Consell Històric Alero, de 9:30 del matí a 2 de la tarda. Encarna Subirats, des de la regidoria de festes de l'Ajuntament.
S'ha intentat adaptar-ho, primer que tot pensant que no han pujat preus, i segon, pensant que algun preu l'han reduït. És a dir, que s'ha d'adaptar per a que la festa siga el més participativa possible, que impliqui pel gasto que, i pel l'import que valen les festes tindre una previsió bastant normal, però que finalment la gent pugui accedir a tot allò que cal i que volem una festa molt participativa i això no sigui un impediment.
Com a preludi de les festes majors, el grup escènic de la societat prepararà una actuació per als dies 28 i 29 de gener. El cap de setmana abans de festes, el preu de les entrades comprades de manera anticipada és de 5 euros.
Serveis informatius de Mute.
El Punt TIC de Deltebre torna a obrir les portes. Lluïsa Bertomeu ens porta aquesta informació des de Ràdio Delta.
El Punt TIC de Deltebre, un local d'accés públic i gratuït obert a tothom amb caràcter general i de forma prioritària a la gent jove, les dones i les entitats locals, torna a estar obert després de les reformes efectuades a fi de millorar l'aula d'informàtica. Des d'avui estarà al servei del públic en horari de 10 a 2 de dilluns a divendres i també es reemprendran els cursos que havien estat aturats, tal com ens explica el responsable del Punt TIC, Gina Alonso.
Amb la reobertura del Punt TIC es tornarà a posar en marxa el taller d'iniciació a la informàtica que va dirigit a aquelles persones que volen aprendre a fer funcionar l'ordinador. També s'oferirà tot tipus d'informació als usuaris sobre cursos de formació que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Deltebre.
Aprofitant la reobertura del Punt TIC, es posa en marxa un nou servei subvencionat pel Departament de Treball. Ofereix itineraris personals d'inserció IPI laboral a aquelles persones que es troben en situació d'atur. Per qualsevol dubte, consulta o informació, podeu adreçar-vos al Punt TIC de Deltebre del carrer Ramon y Cajal número 17 o bé a través del mail puntic@deltebre.cat o bé al telèfon 977 48 21 41.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La temperatura comença a pujar una mica, sobretot a la façana litoral i prelitoral. Especialment avui esperem que pugi més respecte a ahir perquè no hi ha la presència d'aquests núvols baixos que han fet una mica la guitza al llarg de les darreres hores. Per tant, avui cel una mica més serè, tot i que enterbolit, amb boirines, mala visibilitat, i de fet continuen algunes boires a les zones típiques, a les fondalades de l'interior del país, sobretot cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, però també en alguns punts de l'Anoia, de la Catalunya Central, en aquests casos molt més reduïdes i que es dissiparan al llarg de les properes hores. És cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, on la boira pot mantenir-se fins a primera hora de la tarda. Creiem que amb una tendència potser a trencar-se més que no pas aquests darrers dies, però en definitiva és on el termòmetre quedarà més curt, amb valors de 3, 4, 5, 6, 7 graus com a molt. A la resta s'espera que en general el termòmetre tendeixi a pujar per sobre fàcilment dels 12, 13, 14, 15 graus a molt estirar. I en el Pirineu el termòmetre avui ja no pujarà més, és a dir, que comencen a recular les temperatures en aquest sector, tot i que serà molt més evident al llarg dels propers dies. S'acosta un petit front molt desgastat, pot generar la presència de núvols prims a la tarda, sobretot de cara al vespre, demà un cel més ennuvolat, tot i que no es complicarà gaire el panorama, encara amb alguna boira, tot i així algunes escletxes amb sol, i tan sols serà en el Pirineu Occidental, on al llarg d'aquest dimecres hi hagi risc d'alguna feble nevada per sobre dels 1.400 metres, baixant cap als 900. A partir de dijous, les temperatures inicien un notable descens. Serà progressiu i, sobretot, arribarà al seu màxim al llarg del cap de setmana o fins i tot l'inici de la propera setmana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient gèlid de ple hivern, de moment sense gran risc de nevades, tot i que ho haurem d'anar seguint.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.